Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
I 10 minuts del matí, tercera i última hora del Sant Cugat a fons d'aquest dilluns. I bé, com hem començat amb un dia així una miqueta gris, una mica apagat, anem a posar una mica de marxa, no? Avui, amb molt de gust, tornem a parlar d'un tema que hem tractat allò puntualment. I avui tornem a parlar de còctels, de la cocteleria Doctor Lagarto, que doncs, dirigeix el Roger Rueda. Roger, molt bon dia.
Bon dia, com estàs?
Bueno, no sé què dir-te, eh? Si com el temps o... El temps acompanya, però dic, bueno, posem una mica d'alegria, no?
Amb el temps, bona clara.
Això diuen.
No, a més, em sento gust. Com la cocteleria a Londres té molta embranzida, doncs clar, em recorda una mica a Londres i mira, tot
queda quadrat. Ah, mira, que no es consoles perquè no vols.
Exactament.
Et preguntava fa una estona, fent còctels des de quan?
Des de sempre. Jo des de sempre. O sigui, jo moltes vegades tinc certs problemes quan em pregunten a què em dedico, no? Perquè és una mica, sempre vaig entre dos aigües, no? Perquè, bueno, vaig fer la formació d'hostaleria, però de molt jovenet ja vaig muntar el meu primer local, que va ser el Sant Sam, i després vaig muntar el Doctor Lagarto. Aleshores, no mai sé exactament, jo sempre faig conya i faig broma i dic que sóc com el Batman, no? Sóc empresari de dia i bartender o barman o defensor per la nit, no? Coses així. Però bueno, sempre he sigut barman, amb la qual sempre ha sigut la cocteleria, sempre ha anat amb mi. Jo vaig acabar a hostaleria i sempre ha sigut bartender, per dir-ho així, sempre ha fet
cocteleria. I com cocteleria. És que et va donar exactament pel còctel i no per una altra cosa?
No sé si tens alguna... Suposo que pel... A veure, i els còctels tenen una cosa que no tenen els cuiners. Ara potser ha canviat una mica, que és el tracte amb el client. El cuiner fa el plat i el fa la cuina i el porta a taula i bueno, ja s'ha de confiar en ell i s'ha de confiar en tot i no té el feedback amb el client. Suposo que el fet de poder fer alguna cosa i fer una cosa adequada cap a la persona i que la persona et pugui dir si li agrada o no li agrada. A mi sempre m'ha agradat el contacte amb la gent. Aleshores, suposo que una cosa m'ha portat a l'altra. No sé.
I, clar, tu deies, això recorda Londres, aquest temps i tal.
Sí.
És inevitable fer associacions, no? Hi ha llocs que són més d'una cosa que d'una altra. Potser a Londres estan més avassats als còctels.
Sí.
I a Sant Cugat, de què som? Som de còctels o no?
A Sant Cugat som molt de ginebra. Som molt de ginebra. I hi ha molta curiositat pel whisky. Nosaltres ara estem amb l'Ezequiel, estàvem donant-hi voltes. Ginebra en venem moltíssim a nosaltres. De fet, sent honestos et diré que som famosos per la cocteleria i se'ns coneix per la cocteleria, hi ha gent que ve a buscar cocteleria a la casa, però molta gent va buscar ginebra i gin tònics, no? Suposo que també una cosa porta l'altra. I també hi ha la gent de cocteleria, sí que és, la gent és curiosa, també hi ha una moda ara. I després hi ha un altre tema que és el ja no la curiositat, sinó que sí, hi ha una demanda, potser, sobretot curiositat seria la paraula, seria el fet.
Llavors, no som tan clàssics com podríem pensar? Com a clients, eh?
Com a clients?
Sí, com a clients. Clar, però dius, és que no, aquí tira la ginebra. Llavors jo crec que són molt clàssics.
No, no? La ginebra...
Clar, és que bueno, és que ara torna la moda de la ginebra.
A tots plegats la ginebra ens sembla una cosa ara... una invasió, però si jo et dic que fa... no et puc enganyar, fa 10 anys, referències de ginebra a aquest... bueno, diguem, a la pell ibèrica, hi havia 6, 7, 8, 10, com a molt. Els grans precursors d'aquesta moda de la ginebra van ser la gent de Hendrix, seguits per Citadel, etc etc. Vull dir, els primers... De fet, per ser honestos, la primera ginebra premium que es va treure al mercat, o ultra premium, o com es diuen ara, va ser Bombay Sapphire. Però els que realment van fer bullir l'olla van ser els de Hendrix. Els de Hendrix amb una manera de fer-ho diferent, amb un cogombre allà dintre de la copa, que et diré que... a veure, originalment el cogombre era el cogombre holandès, que era molt menys invasiu, ¿vale? I es treballava amb el cogombre, amb una copa molt ampla, aleshores, clar, tot això va fer... bueno, va ser un boom. I darrere d'aquest èxit va haver-hi tota una sèrie de gent que s'ha pujat al carro, fins al punt que, per exemple, jo l'any passat vaig estar a la destil·leria de Bombay i el noi que ens va fer la ruta això ens va dir, mira, diu, només aquest any a Anglaterra han sortit 150 marques noves de ginebra. O sigui, imagina't la bogeria a la que hem arribat.
Vull dir... Ai, tot això ens ho bevem després.
Sí, clar.
Mare meva. Que no ens escolti cap metge, eh?
No, evidentment, clar, que d'aquestes 150 marques desapareixeran, no ho sé, la gran majoria. Honestament, la gran majoria.
Mm-hmm. Què us distingeix?
A nosaltres?
Sí, a Doctor Lagarto.
Suposo que un coneixement del que fem. Jo crec que és per nosaltres la gran diferència. Nosaltres ara estem tres persones, estem per allà donant voltes l'Ezequiel, que és noi que és argentí, després està l'Àlex que, bueno, que és un noi d'aquí, que està venent cocteleria, i de fet, i jo, que sóc el del tercer en discòrdia, els tres som coctelers, llavors sí que, per exemple, l'Àlex es va posar l'Ezequiel ve d'Argentina, i és un tio que té la setmana de fer, és un tio que té molt de caràcter, i té molt clar què és el que està fent, a més té un, per mi té un nivell de servei molt bo, és un tio que té un nivell d'atenció excel·lent, ve d'hotels de luxe, i ve d'una formació de cocteleria, i l'Àlex quan va voler pujar al carro, doncs vam dir, home, hauries de fer un curs, ell ve d'hostaleria també, dic, però t'hauries de posar al dia, i l'Àlex és un tio que, per exemple, s'ha format amb el Paco Bretau, de Barcelona, i és un tio que et pot oferir la mateixa qualitat que podem oferir l'Ezequiel o jo, per exemple.
Mm. El món de la cocteleria és creativitat? Quin percentatge?
Vale, ara aquí ens fotrem amb un liu, vale?
Amb un jardí, va.
Ens fotrem amb un jardí. Vull dir, a veure, el problema de la cocteleria és bueno, problema, no problema, però una de les característiques de la cocteleria és el desconeixement. Mm? Vale? O sigui, la cocteleria és molt àmplia. És com si tu preguntessis què és la cuina. Doncs, una truita de patates és cuina? Sí, clar que és cuina. Fer una bona truita de patates és difícil? Sí, és molt difícil. Com saps que és un bon cuiner o un mal cuiner? Doncs pues fer una truita de patates. Què porta truita de patates? Porta patata, ou, oli, sal i què més, saps? Vull dir, i aquí està on es veu la teva qualitat. Si nosaltres passem això a la cocteleria clàssica, ens trobem amb la mateixa situació. Tu i jo podem passar-nos tot el dia menjant truita de patates, si volem, o de fet, segur que algun cop a la setmana tu i jo mengem truita de patates, o almenys jo com a mínim un o dos cops a la setmana perquè m'agrada molt. Clar, això seria cocteleria clàssica. Si diem, vale, cocteleria d'autor, el que coneixem tots, el que està tan de moda aquí a Barcelona sobretot, el que fan els germans Adrià i companyia. També és cocteleria, vale? Doncs què agrada més o què agrada menys? Depèn de tu. Jo, per exemple, com tinc més... clar, jo tinc més gust per la cocteleria, doncs a mi agrada molt més la cocteleria clàssica. Jo sempre sabré si un cocteler és millor o pitjor, o disfrutaré molt més d'un cocteler si en sap, si em fa un bon daiquiri, que si no, que em fa cocteleria d'autor. Passa és que la cocteleria d'autor és molt més vistosa, és molt més fàcil, és molt més actual, si vols, perquè és molt més fresca, segons com... però dintre del món de la cocteleria no et diré que està mal vista, però es considera que cocteleria d'autor és relativament més fàcil de fer que cocteleria clàssica. Dintre del nostre món és molt més respectable un barman o un bartender, si li vols dir, que faci bona cocteleria clàssica que no pas cocteleria d'autor. Dintre del nostre món, eh?
La cocteleria d'autor, igual que qualsevol cosa que li puguis dir d'autor, diguem que estableix les seves pròpies normes, les seves pròpies regles. Llavors no obeeix a paràmetres estàndards.
No, doncs clar, pots fer coses molt divertides i coses molt passades de voltes. Vull dir, no, de fet, clar, a mi, per exemple, em dius que t'agrada més que cocteleria clàssica o d'autor, jo he fet cocteleria d'autor, però he fet coses molt passades de voltes. Jo què sé, per posar-te un exemple, he fet un whisky que el vaig infusionar amb bacallà. És un whisky amb una capacitat salina, aleshores és un whisky de maridatge, li vam afegir una nova nota de cata i això ho maridaves amb bacallà i ho menjaves amb bacallà. Era un còctel pensat per prendre amb menjar. Ja, jo això ho poso al meu local i no s'ho fot ningú. Perquè és algo super específic. De fet, ens ho vam plantejar, però ens ho vam treure del cap. O coses molt més fàcils, però molt pensades. Molt pensades, jo què sé. Clar, entres en jocs ja, però ja
però això és quan, personal. Quan parlem d'aquest tipus, aquest nivell de cocteleria, la cocteleria d'autor, estem ja, diguem, en una altra dimensió, que és el terreny de, diguem, de la competència, de distingir-se d'alguns, del tema concurs, del tema segell personal, no? Per les empreses. És un altre nivell.
Sí, és un sí. Si vols, sí. Sí, és creativitat. Quan dius cocteleria d'autor és fes-me algú, fes-me un traig a mida, no? Jugues això, jo què sé. A mi, per exemple, m'han encarregat d'una farmacèutica que em van encarregar que fes un còctel amb un color molt concret. I em va portar un Pantone. I em van dir, vale, fes el que vulguis, però que tingui aquest color. I em van dir, ¿cómo? Clar, trobes amb coses així, sí. Suposo que sí, no? La cocteleria d'autor és adaptable a moltes coses.
No,
la cocteleria és el gran desconegut de la gastronomia. Aquest país, aquí, és molt desconegut. Tu te'n vas als Estats Units i un cocteler té el mateix rang que un cuiner. Si un llibre de cocteleria aquí a Espanya, si ven 5.000, buah, és moltíssim. Però als Estats Units això no passa, això es multiplica. També és un país molt més gran, evidentment.
Però a l'última fira alimentària hi vau ser, no?
Sí, ens van convidar. Bueno, aquí això enllaça una mica amb el que deies tu, no? Cocteleria d'autor. Jo sóc molt aficionat al whisky japonès i també a una doctrina japonesa que és l'ikebana, que és el floral japonès. I aleshores, bueno, tornem al que dèiem al principi, no? Jo tinc una formació de gestió, vaig fer un postgrau i un màster i després tinc formació d'ofici, no? D'escola hostaleria. Aleshores, amb un d'aquests estudis, vaig fer un curs d'innovació i amb el curs d'innovació em van dir una frase que se'm va quedar, no? Que és per aprendre el teu ofici, oblida el teu ofici, no? El qual significa que per realment innovar i crear alguna cosa diferent, has de fer les coses des d'un altre punt de vista que sigui
començar
extern.
Començar de zero.
Sí, però mirar-ho des d'una altra banda, no? Mm-hmm. Doncs vaig començar a generar un paral·lelisme entre... Clar, vaig deduir o vaig arribar a la conclusió jo sol de que, clar, si nosaltres fem un destil·lat a partir de botànics i a l'Ikebana són flors i són plantes, vale? Doncs ja havia d'haver-hi algú que connectés entre els dos, no? Aleshores, allà el que vaig fer és reinterpretar la cocteleria a través dels còdics de l'Ikebana i fer cocteleria a través de l'Ikebana i juntar les dues coses. I ja estic en aquest procés, però ja et dic, és un procés personal, són ganes de buscar alguna cosa diferent. Doncs el noi que muntava les ponències al departament de cocteleria d'alimentària em va trucar, em va dir, escolta, Roger, per què no ets a parlar d'això? I vaig dir, George, dic, esto es una locura, dic, això és un tema molt personal, això és algú, diu, no, però m'agradaria, dic, però això és una parra, Diu, no, vine. I la veritat és que molt content, perquè a mi al principi em feia molt de respecte, no? Dic, perquè, clar, dic, vindrà aquest tio, li diran que és un sonat. I al final, doncs, bueno, suposo que després de pensar-ho, doncs sí, al final tenia més coherència del que jo em creia, no? I coses, bueno, al final, bueno, ja estic una mica amb el procés, Vaig fer còctels juntant una cosa amb l'altra i vaig presentar coses, però, bueno, et dic, segueixo investigant sobre el tema i... Jo volia, bueno, li vaig dir el George, no? Dic, potser lo interessant és seguir el fil del que estic fent, no? I així ja vaig donar-me l'entrada pel següent any.
Mira, ja no queda tant, no? Pel següent, bueno, alimentària.
Dos anys.
Escolta, ara acabeu de renovar la carta.
Sí.
Cada quant renoveu la carta?
Depèn, perquè tenim... Jo aquí et confessaré que tinc un problema de creativitat bastant important, perquè el meu procés creatiu no para mai, Aleshores, a mi em costa molt, saps com aquests músics que fan cançons que no acaben de... Saps? Doncs jo soc d'aquests. Començo a fer cançons i cançons i em costa molt. Aquesta carta, generalment, l'intentem canviar cada any. El que passa és que aquesta, honestament, aquesta carta està pensada des de que jo vaig tornar de Londres. Jo vaig estar 2011-2012 a Londres i aquesta carta la vaig imaginar allà, si t'haig de ser honest. Per això té... Aquesta carta està dedicada a Alicia al País de les Meravelles, a Lewis Carroll. I aleshores, per això segueix aquesta línia. Ens, clar, la canviem cada any, però quan trigues a pensar una carta? Pues, igual, molt, no? I aquí ja és molt personal aquesta carta, és molt, molt personal.
Però escolta'm una cosa, algú es pot preguntar, què té a veure Alicia al País de les Meravelles amb la cocteleria i, a més, presentada en forma de carta? Bueno, ja hem passat...
Bueno, de conte, de conte al final.
Sí, de conte, però que és la carta.
Sí, clar.
És la vostra carta. No sé, quina és la relació?
Doncs, bueno, suposo que em vaig fer una metàfora, que és la de perseguir el conill blanc. Saps? Tots, que és una metàfora, la fem servir molt, no? No t'ho pensis, segueix el conill, no? Saps? Per exemple, la pel·lícula Matrix, se porta un noi amb tatuatge, no? Diu, sigue el conejo blanco, no? És una mica aquesta idea quan... Clar, al final dius, hòstia, i què fa el Roger? Moltes vegades em diuen, per què no muntes algú a Barcelona, no? Doncs dius, hòstia, què fa el Roger a Sant Cugat, no? Amb una cocteleria, o... Pues seguir el seu conill blanc, no? Una mica. Segueixes aquesta intuïció, segueixes aquest somni, o aquesta fàbula, o aquesta... Algú que s'ha ficat al cap, no? Algú que, saps? Que t'ha... No sé... S'ha ficat, doncs, suposo que és aquesta idea, no? Aleshores, a mi és seguint aquest fil d'algú que persegueixes, que no saps molt què és, doncs arribes fins a aquesta carta, no, d'Alicia? Doncs tot és meravellós.
Tot és meravellós.
Sí, a més, el doctor Lagarto segueix una mica aquesta idea, no? De les coses que són el que no són. Doctor Lagarto, tens barrets que són làmpares, trompetes que són làmpares, tens una pissarra que són imants, però és una pissarra. Tens molt, si entres el doctor Lagarto i a més si m'acompanyessis, a més tenim no més de 100 conills blancs amagats dintre el local.
Això dels conills, eh?
Sí, sí, sí.
És el segell, eh? Doctor Lagarto?
Doctor Lagarto, sí, també el fet del doctor Lagarto, no? Si t'hi fixes en el local també és una mica... Mm. És com molt estrany, no? Doncs no
sí,
sempre és...
Sí, sona grup musical, eh?
Sí, 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 no, va, Doctor Calypso, sí, però no, bueno, és un joc de paraules, no? Ens agradava molt, no sé, va ser buscant noms, va aparèixer aquest i ens va semblar bé. I al final, a mi molta gent, si jo me'n vaig per arreu, por ahí, me'n vaig a vegades a fires o això, molta gent no em diu Roger, sinó em diu Doctor Lagarto.
Ah, sí?
Sí.
quines novetats presenta aquesta carta?
Doncs aquesta carta és més... vam fer una mica café para todos. Hi ha una part que és la part de cocteleria clàssica, no? És el Twiston clàssic que se'n diu, on hem agafat còctels clàssics i els hem donat... Se'n diu Twiston clàssic, generalment, que els hi ha donat una visió una mica més actual. Què passa? Que hi ha segons quins còctels que es fan segons quin moment que responen a uns còdics gustatius diferents. És a dir... quan més enrere tires, vale, en el temps, et trobaràs en còctels molt més alcohòlics i molt més dolços. Quan més actual sigui, et trobaràs en coses molt més lleugeres i molt més aromàtiques. Sí? Un exemple seria algú molt més actual, seria un Cosmopolitan. Molt més lleuger, encara que el Cosmopolitan té una càrrega alcohòlica considerable, però és molt més lleuger i molt més actual, molt més fresc. Si tu te'n vas més enrere, jo què sé, a un Old Fashioned, o te'n vas a, no sé, Manhattans, coses així, són més canyeros.
El client, quan va a Doctor Lagarto, té clar que és el que vol?
Però, no he dit una cosa, després, perdona, després hi ha una part que és cocteleria d'autor, que se'm preguntaves tu abans. Perdona, t'he dit la primera part Twiston Classic i després cocteleria d'autor. Que aquí ja doncs, hem fet una mica bueno, coses que hem fet nosaltres, o sobretot són còctels de concursos que hem guanyat, o... coses que hem fet que ens han agradat i ens, bueno, després hi ha còctels que hem trobat que estaven molt ben trobats i els hem posat aquí, doncs coses són molt més personals i aquí hi ha feina de tots els que es treballem allà.
D'aquests còctels d'autor, per què no repassem alguns per saber exactament què és el que porten?
El que porten?
Sí. A veure, d'aquests, triem un. dels cocktail. Home, de...
per protocol t'has de dir el de Rocktail, que és amb el que vaig guanyar a World Class. T'has de dir aquest, per defecte d'ets. Aquest porta bourbon, porta mel, porta romaní, porta llimona i porta sucre, i em sembla que em deixo res més. I aquest és un còctel molt fresc. Doncs el que fas és sacsejar tots els ingredients amb una rama de romaní, amb la qual tens aquest punt balsàmic dintre, saps? A la boca quan veus. Ens buscava molt aquest efecte. Molt, molt amb aquest joc.
Algun altre també de... És que veig que alguns són còctels de... que s'han presentat a concursos. Eh?
La gran majoria. La gran majoria, no ho sé, ara no l'ho sé dir. El senyorito Pérez també és molt interessant.
El senyorito Pérez?
Senyorito Pérez, sí, sí, o si vols hi ha un altre més allà, si una ximena amb el que vaig guanyar un altre concurs. El senyorito Pérez, aquest és, està dedicat a un amic meu que es diu Miguel Pérez, que és de l'única persona que aprèn d'aikiris.
I
és un tio que li agrada molt el ron, és un tio que em va fer entendre molt bé el ron, i de fet aquest còctel el vaig fer, i el vam fer, ell em va aconsellar amb segons quines coses, i porta angostura. Angostura és un bitter, és un bitter, és un amargant que es fa servir a cocteleria. Després tens rom, que seria el, em sembla, ara et vull enganyar, l'angostura 7 anys,
sí.
Després portes... el xarop de cirera, marrasquina, un twist de llima i després l'amaretto, amaretto di Sonoro. Aleshores, tot junt, és relativament molt fàcil de beure. Molt fàcil de beure, amb got curt, saps? És molt fresc, té aquest punt de fruits rojos, té aquest punt també de la xocolata, que té ja el ron de per si, saps? Doncs...
I aquí veig que també proposeu en aquesta carta dels còctels d'autor un altre que expliques que és una de les receptes més antigues.
Més antigues de casa nostra,
sí.
Mira, aquest és un exemple. Aquest vam tenir grans dubtes, el de pinya colada. Aquest vam tenir grans dubtes entre si posar-lo a la part de Twiston Classics o la part de cocteleria d'autor, vale? Perquè no sabíem gaire on ubicar-lo. Perquè per una banda tens tens una que és una base de pinya colada, vale? La pinya colada, però clar, la vam modificar tant que al final no sabíem molt, clar, dius, portes pinya, coco i rom, però al final no estàs mantenint proporcions, no estàs respectant la manera de fer-ho, no estàs respectant moltes coses, fas una mescla de roms, no fas un únic rom, aleshores vam dir, ostres, pues, potser portem la cocteleria d'autor, no? I també perquè ens l'hem fet molt nostra. Ja et dic que és un còctel molt fàcil, és un còctel tropical, saps? Molt... Esto és un... Bueno, és un èxit assegurat, és aquest còctel.
El que et deia abans és, quan la gent va al doctor Lagarto...
Sí, no t'ho he contestat, no?
Si coneixen... No, perquè ja ens hem...
Ens hem liat.
Però que ja us coneixen, que són clients, acostumen a demanar sempre el mateix? O sigui, tu identifiques aquell client amb aquell còctel... O s'atreveixen a anar provant?
Tens dos tipus de client. La cocteleria té dos tipus de client, bàsicament. El client que arriba al bar, i aquest d'això, l'especialista és l'Ezequiel, que és fes-me algú diferent cada dia. Uh-huh. I això és l'Ezequiel, és el que més ho fa, és el... Bueno, està més basat en això, li agrada molt, no? Doncs que cada dia algú diferent, fer algú dia cada dia... algú que tingui una altra manera, saps? I després tens la gent que li agrada un còctel, que li agrada molt concret, i que sempre pren el mateix. I acostuma a ser un client de més edat, potser. Els més jovenets els agrada provar coses diferents, que siguin sobretot una base molt fruitosa, fàcils de beure, i hi ha un client més adult, amb el paladar més format, acostuma a tenir un gust molt més concret. Si no et demana sempre el mateix còctel, que això pot ser, et pot demanar variacions sobre el mateix còctel a vegades, vale? O si no, el que sí que et pot fer és escollir un destilat i no vulguer sortir d'aquell destilat. És a dir, et pot dir, pues, fes-me alguna cosa amb rom, o fes-me algú amb ginebra, per exemple, la ginebra. I generalment prenc aquest còctel. Què fem moltes vegades? Nosaltres, quan algú vol sortir de la carta, dius, vale, què vols prendre? Primera trampa mortal. Sorprèn-me. Jo abans els deia, vale, està d'onde? Saps? Vull dir, jo veig moments que dius, vale, doncs, si em dones cartes en l'assumpte, jo faré el que jo vulgui. Doncs sí que a vegades entres en segons quins jocs, però lo lògic, vale? Això ho feia molt amb la carta Gin Tònics, perquè tenim coses realment... Aquesta no és l'única carta que tenim, tenim dos, tenim aquesta Gin Tònics, i aquella també, doncs, bueno, té més cosetes, no? Però bueno, el cas, Tu preguntes una mica els gustos de la persona i a partir dels gustos que té aquesta persona, si li agrada la mar, si no li agrada la mar, si vol trago curt, si vol trago llarg, si vol algú més fresc, si vol algú més potent, si vol algú que sigui més dolç, doncs a partir d'aquí vas fent una mica un trajo mida, no? També preguntes per quines frutes li agraden, per exemple, o coses així, doncs vas una mica roda d'impossibilitats fins que li fas algú que li agradi.
Que bé. Per cert, que els que no puguin beure alcohol també n'hi ha sense.
Sí, clar, per descomptat.
I d'entre el sense alcohol, quin seria l'estrella?
Depèn, això ja és més... Mira, molta gent, curiosament, tendeix al fantasia. El fantasia es diu fantasia, és un còctel clàssic. Es diu, porta cordial de llima, porta tònica, porta angostura i porta tuix de llima. Doncs clar, què passa? Es diu fantasia perquè es diu que quan tu el prenies tenies la fantasia de prendre alcohol. perquè té un gust així, perquè té certa complexitat al paladar, doncs generava aquesta fantasia. És com és un trago llarg i és amb tònica, moltes vegades la gent fa associació d'una cosa amb l'altra. I és una mica el paradigma de la cocteleria. Per mi el paradigma de la cocteleria són coses molt senzilles, però molt encertades.
I aquest pena?
Aquest pena té aquest nom, no li vaig posar jo.
Home, crida l'atenció,
eh? I et diré que és el que, et diré que personalment és el que jo et recomanaria sempre. Sempre.
Sí? D'aquesta
Però per un gust personal. Jo, per un tema personal, porta llima, porta un xarop de violeta, després porta suc de nabius i un twist de llima. Però clar, què passa? Que jo tiro molt els cítrics i els florals. Que al final cadascú té el seu estil de cocteleria. Si tu em preguntes quin és el meu estil de cocteleria, diria, vale, jo sóc cítric i floral. Saps? Depèn... O sigui, tinc gust molt cap a aquesta banda. Molt cap a aquesta banda. És molt
també,
fàcil.
Jo crec que quan comences a ser un assidu de les cocteleries, aprens a definir-te. Eh?
Si no, per descomptat. Sí, no, per descomptat. O sigui, defineixes.
I a descobrir-te. Perquè és possible que tinguessis allò, una intuïció sobre el que m'agrada, però quan ho proves, en realitat no és ben bé el que esperaves.
Moltes vegades sí, un dels grans problemes, per exemple, que té algú que ens passa cíclicament és quan treu una pel·lícula del James Bond, on ve algú i demana un Dre Martini. Doncs clar, si això sempre passa, tens la...
El feu?
Sí, clar, que el fem. Sí? Sí, clar, per descomptat. És un dels còctels dels 10 còctels clàssics que qualsevol bartender ha de conèixer. O si no, et diria dels 3. Qualsevol barman ha de saber fer un Dre Martini. Si no sap fer un Dre Martini, ja pots aprendre a córrer. Ja, marxa corrents.
Bueno, diu la carta al final, aquesta carta dedicada a Alícia, al País de les Meravelles, que continuarà.
Sí, per descomptat.
Això vol dir una pròxima renovació quan toqui. No?
Això vol dir que estem, ja et dic que t'he dit abans, que érem hiperactius.
Que esteu rumiant altres coses.
Estem, sí, els whiskies ens estan... Clar, al final, clar, nosaltres, això va ser una mica... Clar, que teníem molta informació al cap. Volíem fer moltes coses. Ens vam trobar què fem amb tantes coses. I ens havíem de fer una carta. Doncs al final vam dir, per què en lloc d'una carta no en fem més d'una? I en lloc d'una en van sortir dos, i si no, han sortit tres. I ara estem preparant una carta de whisky japonès en concret. O sigui, sí.
Arriscat, tot això? Déu-n'hi-do.
Bueno, molt personal. Molt personal, sí que és molt personal, no? És una mica... una mica personal, sí, són al final, bueno, suposo que, a veure, hi ha moltes coses que la gent no és conscient o no sap, no? Estem aquí a Sant Cugat i el doctor Lagarto és unes cocteleries de referència dintre l'estat espanyol. Vull dir...
Ho pots dir, ho pots dir.
Bueno.
Que ho sàpiga la gent.
Sí, a mi clar, hi ha moltes vegades que, clar, parles amb gent de Bacardí, parles amb gent de cases importants i ens... te'n vas, et conviden a coses, et porten amunt i avall, no? Ja tenen carinyo, tenen estima, et diuen coses d'aquestes, dius, hòstia, dius, això ho dic o m'ho callo per mi, no? Va, mira, ho diré.
Doncs escolta, Roger, agraïm que hagis vingut aquesta estona a compartir-la amb nosaltres per parlar de la teva cocteleria, de Doctor Lagarto, i bé, esperem pròxims capítols,
Sí, tant.
D'allò que facis. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
I a veure aquestes descobertes que fas.
Sí, no, a veure, sí. A veure, ja, no sé, potser la propera vegada porto aquí alguna bogeria més.
Oh, i tant. Gràcies, Roger. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Bon dia.
Bon dia.